it's alright. You're the ghost from the gutter, yeah, with an empty purse. Avui estem de celebració perquè ha deixat la seva cova i ens visita en Jaume Camí. Jaume, bon dia, com estàs?
Bon dia, Toni, anem fent, anem batallant amb el cos i tot, però bueno, aquí a vindes a veure's.
Estàs fet un gínjol, home.
Que aquí s'està molt bé. L'únic dolent és que a mi m'havien dit que tindria una miqueta de vermut i tot això, i no sé si és que encara està de...
Manzanilla, si vols manzanilla...
No, home, no.
Tenim aquí manzanilla.
Tenim vermut bo, com tenim del Miró, i aquestes cases d'aquí per tot arreu que ho fan tan bé.
No.
I les olivetes, així.
Ah, olives, olives. Estan els pagesos contents com per anar regalant olives.
Oi? Ells amb els pinyols ja en tenen prou per fer oli, home.
Sí, home, sí. Què és això? Ai, me n'alegro de veure't, Jaume. Tens bona
jo
cara.
Bé, Toni, molt bé.
Molt bé, molt bé. El Jaume, ja ho saben, bé, cada 15 dies parlem amb ell del món dels còmics, aquí el Nube Art, la seva secció, i bé, amb ganes de gresca, com sempre, el Jaume, per estirar les orelles, perquè el món del còmic és un món apassionant. Jo ja he fet llista, Jaume.
Ah, sí? Ja fas llista per Nadal, ja?
No, perquè el 23 és, el 23 d'aquest mes és el meu aniversari.
Anda, mira, que bé!
I jo ja he fet...
I quan anem a esmorzar, doncs?
El... Cau en dissabte, doncs anem al 24, anem a esmorzar el 24.
Ah, doncs pues bé, ja m'hi apunto ràpid, eh?
Sí, xocolata malindros. Bueno, doncs farem entrepà de...
Em vas mal acostumar amb el company que tu vas a fer pàdel, que m'han dit,
sí,
que vas a jugar pàdel amb ell.
Sí, sí, sí.
Però qui té la raqueta foradada és la teva, no?
La meva raqueta foradada és la teva.
La foradada, no?
Ara vas tornar-hi allà al...
Sí, vaig anar amb el meu amic perquè hi feia 50 anys i diu, on vols anar? Dic, a mi si em pots portar allí, doncs, allà al Ton, doncs me fa allò que ja sé, dic...
Vale, vale.
I...
Pues...
van fer-ho bé, diu, no?
Per Nadal caurà un altre esmorzar de la maniga.
I llavors m'ho va dir, he quedat amb el Toni per anar a fer 4 tocs amb el pàdel, dic, sí. Llavors qui té la raqueta fora, diu el Toni.
Sí,
ja sé qui paga el pato.
Uf, és molt bo l'Antoni, és molt bo jugar al pàdel, és molt bo, sorprenentment bo. I clar, jugar amb ell, doncs, te creus tu el bo, però és ell el que corre. Jo només miro cap al costat, cap a l'altre. Vinga, va, anem a parlar del món dels còmics, anem a parlar d'aquest nouvel art. Per on vols començar, Jaume?
Pues mira, comencem per una notícia americana, que DC volen tornar a iniciar o reemprendre el segell Vertigo.
Ah, sí, és veritat, ho vaig veure, sí.
Però jo ja crec que des d'un principi ja no van bé, perquè l'únic que han fet és canviar de camiseta l'obra del Tynion amb el Blanco.
Sí.
Que era Black Label, pues ara estarà a Vertigo. Quan el segell Vertigo, en els seus temps, quan va néixer, es va basar en intentar ressuscitar o mirar a treure a flote personatges i col·leccions que anaven gairebé per terra. Així va ser el cas de la Cosa al Pantano amb l'Alan Moore,
sí,
la Doom Patrol amb el Morrison, l'Animal Man també del Morrison, i altres casos en els quals
Hellblazer
ja va vindre després, quan se va crear dintre de la Cosa al Pantano, que el va agafar el Jamie Delano, i va començar la col·lecció. Però sí, eren personatges que deies no tenien massa sort, diguéssim, de ventes, i van dir, bueno, arrisquem-nos a portar talents, perquè llavors eren talents, perquè encara no eren els guionistes i artistes que ara són,
sí,
amb el renom. I va ser una aposta, diu, bueno, si en un any
no funciona,
pues cap a casa, i ell pues a donar-li un altre treball. Però va funcionar, va petar a base de bé.
Home, era
es va crear un segell,
sí,
amb
adult,
amb professionalitat i amb molta qualitat. I d'aquí és on va aprofitar la editora o editor per donar-los llibertat amb ells, perquè poguessin fer les seves obres, a part dels personatges que han de fer. Aquí tenim el Preacher, tenim el Sandman,
sí, sí,
Scalpet i altres obres, Transmetropolitan, que llavors ja eren els autors que també ja posaven del seu...
Tenien llibertat creativa absoluta.
Crec que això és el que intenten voler rescatar, obres de, per exemple, del Brubaker, que està tan estès,
tan moda, sí, sí,
tan estès per tot arreu, Remender, Guillen, altres guionistes tan bons, Snyder, que intenten, pues, voler intentar portar-los un altre cop cap aquí, però canviant el nom només del segell d'obres o camiseta per dir que estan de Vertigo, pues no. Jo fins i tot abans intentaria fer les reedicions d'aquells còmics tan bons d'Animal Man, Doom Patrol,
sí,
Sandman,
sí,
Preacher, i donar un altre cop oportunitat a aquests grans monstres a que tornessin a la casa de DC. És que si no, el que voldràs fer, canviar només el nom de segell
de Black Label
cap allí,
tant, sí,
bueno. això no és l'essència de Vertigo, va ser això,
doncs donar-li llibertat creativa, agafar, com ha dit el Jaume, personatges oblidats amb talents nous, i mira, i donar aquella oportunitat a dir, doncs, seria una bona idea, no? Com has dit tu, recuperar aquesta essència del segell Vertigo. Però les primeres passes, és important que es faci aquesta passa també, no creus que...
No, perquè el Vertigo es basava en això, no costa gaire, vull dir, ja que has tardat tant de temps en voler tornar a pensar això, quan veritablement Image, Dark Horse i tot això s'han tornat a pujar de ventes, perquè han fet el que no ha fet Vertigo, que és recollir aquests grans autors i donar-los l'oportunitat de que puguin publicar allí. El que has de fer és llaurar bé un altre cop, no córrer ara i dir, escolta, vinga, va, som-hi, tornem a canviar certes obres de segell i punto. No, vull dir, els equips no es fan grans perquè canvies de camiseta.
No, mira el Barça, per exemple, que estava amb el Xavi, són els mateixos jugadors i no han acabat de quallar, no acabaven de quallar, però amb Hansi Flick, que ha donat l'empenta, doncs mira, ara sí.
Entens? Vull dir, són coses que tu has de llaurar bé.
Sí, sí.
I tornar a rescatar tota aquesta colla de guionistes i dibuixants que ho van fer gran.
Home, no sé.
Imagina't tornar a tenir l'Alan Moore a DC.
Tu t'imagines que torni l'Alan Moore?
Seria un caramel que no el podria pair ningú.
Però el senyor Alan Moore està seva.
Aquí és on s'hauria de picar, a la porta, per dir, bueno, volem tornar a obrir això. Tu vas ser un dels genis que van fer que Segell fos el que va fer, no?
Uh-huh.
El que va ser. Doncs som-hi.
Oh, seria una idea genial. O posar l'Alan Moore de director creatiu, de...
Sí.
De jefe.
A la llarga, fer l'entrar per on sigui perquè pogués participar, a la llarga te faria obres, perquè és el que dius.
Sí, clar. Al final se trauria el vestit aquells que porta tan estrafolaris i mira...
El coquet al final sempre te pica.
Sempre surt, sí.
I llavors pues, ho faries.
Pues mira, és una bona idea. Senyor Alan Moore, aquí té la invitació del Jaume. Mr. Moore.
Cap a Vèrtigo, que és el que toca.
Cap a Vèrtigo, que és el que toca. Molt bé, mira, bona iniciativa, la que ens ha proposat el Jaume d'aquest segell, el Vèrtigo, que ho va patar als 90, ho va patar, però...
Vas tenir productes a base de bé i molt bo.
El Preacher, el Predicador.
Tingues en compte que Norma, com va tenir el segell de DC a les seves mans, gairebé la seva producció
era Vèrtigo. Sí.
De Superman i van mantenir quasi
sí,
coses
anecdòtiques.
Sí. On va picar forbes aquí i on venien era per això.
Sí, és veritat, no me'n recordava jo del Norma Vèrtigo, exacte.
Uh-huh,
que tenia l'editorial Norma. Fantàstic. Bona notícia, més cosetes.
Mira, el dia 16 aquí a la llibreria de Terra de Còmic de Reus,
sí.
Tindrem la visita d'un nou artista que és el Roman, aquell que et vaig comentar no fa molt.
Sí.
Pues ara ja està confirmat el dia 16, de 6 a 8.
Roman.
Sí. Tindrem l'obra que està ara a Dolmen.
Ahà, tindrem-li un cop d'ull, a veure, aquesta obra.
I sí, perquè és la que té més ara més a mà. Diu que quan va estar a Múrcia van fer ple la llibreria. Esperem que aquí també pugui ser...
Nevadanda, no? Nevadanda, es diu això. La de Roman López Cabrera.
Sí.
Nevadanda. Ah, té molt bona pinta, això.
Sí, va sobre un assassí, em sembla que és un assassí en sèrie,
uh-huh.
En l'època del, no sé si és del franquisme o després del franquisme, no ho sé. No sé com va lligat, però pinta bé.
Té molt bona pinta, aquesta.
Sí, perquè té aquest al·licient de misteri i d'això, i darrere a fons, pues l'època social que tocava.
Roman López. Molt bé, a Dolmen aquests té diverses obres aquest autor té...
Tingues en compte que quan era novell és el que va fer el conte de la Misericòrdia de Reus.
Ah!
Sí.
Alça.
Sí. Llavors ell ja va vindre a la llibreria en aquell temps i a la Xenia li va fer un mapatge cohete.
Ah, molt bé.
Però gran, i maco, molt xulo.
Perdó, l'última obra es diu Malos Tragos.
Aquesta és la...
És la que es diu tu sobre la vida del Arropiero, el famós assassí en sèrie aquest de la història del nostre... A veure, ell és el dibuix, mira...
Sí, és dibuixant, és artista.
Molt bo, molt xulo aquest dibuix que té el Roman
ha fet una gran evolució,
Angux, que és el guionista d'aquesta obra.
Pues el dia 16 el tindràs de 6 a 8.
De 6 a 8?
Aquí a la llibreria. Bueno, jo s'allarga una miqueta més, si és el que diem, no? Si hi ha gent per firmar o dibuixar, pues clar, els llibreters no tancaran a les 8, com si fos un saló del còmic.
Uh-huh.
Atendran a tothom, això, sens dubte.
Fantàstic, doncs mira...
Però vull dir, es diu un horari més o menys orientatiu perquè puguin estar... És un dissabte.
Un dissabte, sí, ara estava mirant. Mm-hmm. Dissabte 16 estarà a Terra de Còmic el Roman López Cabrera, aquest dibuixant, parlant del seu darrer, de la seva darrera obra, el Malos Tragos, que parla sobre el Arropiero, aquest assassí en sèrie de la història de l'estat espanyol. Bueno, pues mira, bones notícies també, i ens encanta doncs que la gent de Terra de Còmics doncs
sí,
vagi fent cosetes.
En pocs mesos n'han portat tres, dos guionistes, i ara aquest dibuixant, vull dir que mica en mica van omplint la llibreria
de continguts diferents.
Sí, qual i qual, que és el que fa gran l'espai de la llibreria.
I tant que sí. Doncs mira, allà hi serem el dissabte. A les 6 de la tarda ens anirem a fer el passeig i anirem a veure si el Roman...
I a participar.
Exacte, a veure si el Roman ens dedica aquest Malos Tragos, que té molt bona pinta, editat per Dolmen Editorial. Molt rebé. Mira, apuntem-ho. Més cosetes, Jaume.
Mira, el que sí que pots començar a apuntar,
sí,
si tot n'és bé, és un Mortadelo i Filemón, edició limitada. Això ja t'agrada, eh?
A veure.
I va des del principi, 1969-71, hi haurà 5 historietes llargues, d'aquelles que eren de 48 pàgines,
sí,
de Sulfato Atómico,
sí,
i 4 més, fins al Caso del Bacalao. Tindrà 384 pàgines, hi haurà aventures curtes d'aquest període,
sí,
tindràs les llargues i després cap al final,
uh-huh,
tal com fica l'escrit, eh? Tal com fica l'escrit, hi haurà les aventures curtes, on es veu la transformació de les 6 tires per pàgines cap a 5 tires de còmic per pàgina.
Uh-huh.
Hi haurà més contingut addicional, que no ho fiquen, el que serà, i estarà al voltant dels 51,95 €. Això,
bueno, però
això tindrà que... cap a final de mes, d'aquest 11.
D'aquest mes de novembre.
Mm.
51 €, però és edició limitada.
Sí, és el que diuen.
O sigui que n'hi hauran X exemplars i no n'hi hauran més.
Bueno, però limitada no vol dir que sigui numerada.
Val.
No és el mateix.
Val.
Concretem que no és el mateix.
Ni numerada ni signada, clar.
Bé, si nada,
ja signada, pobre Francisco Ibáñez, pobret.
Podia haver fet alguna cosa, però segurament que això ja està més que venut i revenut per tot arreu, el que estigui firmat a última hora.
Sí, bueno, això ja i no... comprar algo que estigui signat a para Pedro, con todo mi cariño, dius tu, pues no.
Bueno, però no deixa de ser... A veure, si està signat i a part t'hi fica un dibuix,
sí.
Sí, llavors sí que ja és diferent.
És diferent.
És igual que si Pedro, Luis, que Andrés...
Que una cosa signada pel maestro Ibáñez, pues...
Ja és una altra història.
Tu tens cosetes, sí que tens, eh?
Només n'hi tinc un de dibuix d'ell.
Però signatures seves també? Un parell, potser?
N'he trobat una aquí amb els antiquaris de signatura.
Què m'estàs contando?
Sí, t'has de fixar una miqueta a veure quan t'hi passegis.
Un Mortadelo signat, o un còmic signat pel maestro Ibáñez?
Sí.
Hòstia.
M'he de fixar.
Jo miro així, el miro i dic, uf, que malament està aquest Mortadelo. Però si té,
sí,
aquest...
Sí, degut a conseqüència de la pandèmia,
sí,
pues al buidar moltes
gent,
cases,
sí.
Pues, a vegades ni ells s'adonen compte del que han venut ni els altres el que venen. Llavors fixa-t'hi tu, pues, les pàgines, a veure si hi ha algú per aquí. Ah. I alguna que altra sorpresa t'hi trobes.
Pues mira, ara m'hi fixaré més. Ara, quan passegi pels antiquaris, ara aniré mirant així.
D'això del Mortadelo, jo crec que intentaran que siguin més volums, perquè és un nou producte que crec que està dintre de la línia de SD distribuïdors,
uh-huh,
igual que fan com els Marvel Limited Edition,
sí,
i el de Disney. Jo crec que ara intenten obrir aquest mercat de cara amb la línia de clàssics de Bruguera o d'això, perquè per exemple també hi haurà un Jabato on aquest xic estarà limitat i numerat, on diu que estarà restaurat per experts il·lustradors i serà una edició única i inèdita. Diu que també hi haurà continguts addicionals, on hi haurà les cobertes d'Antonio Bernal, que Antonio Bernal va fer les cobertes quan es feia el Jabato Color, que era una miqueta més gran, amb un de fons de marc groc, i les il·lustracions les feia ell, l'Antonio Bernal. En aquesta col·lecció de Jabato Color es remuntaven els facsímils,
uh-huh,
i es donava el color. Els facsímils eren blanc i negre, només hi havia la coberta en color, que llavors no era de l'Antonio Bernal. Antonio Bernal va començar a fer quan hi havia la col·lecció històrica i el Jabato Color, que ja es feia així a format com si fos comic book una miqueta gran, on se remuntaven pues, les pàgines dels facsímils. Se li donava color, alguna cosa desapareixia i d'altres s'afegien sense més. A veure què seria això. Aquí sí que diuen que és limitada i numerada, són 224 pàgines i valdrà 39 €.
he estat mirant el de Mortadelo, que és de Random House.
Sí, claro.
Edición limitada y numerada.
Pues ho volen ficar.
Diuen aquí, tens el Sulfato Atómico,
sí,
que per mi és la millor de totes. Contra el Gran del Chicharrón, Safari Callejero, Valor y al Toro y El Caso del Bacalao.
Clar, són els cinc primers.
Els cinc primers, sí, sí, del 70, del 69 i el del 70 i del 71, que és El Caso del Bacalao. Totes aquestes, oh, pues mira, ah, pues aquest segurament caurà.
Les aquí les he de demanar, eh?
Aquí, sí, 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 ja veo que la preventa a partir del 28 de novembre, diu aquí. Pues mira.
No, la sortida és.
Sí, sí, ara està en preventa.
Això, tens que demanar.
Ai, añadir al carrito.
Això.
Añadir al carrito.
Ves traient torrons i posa...
Sí, ves traient... Mare meva. I després vindrà el número 2, i després el número 3,
sí,
i el número 4...
Si ho fan bé, és llavors quan aquesta edició sí que és la que has d'agafar tu.
Clar, però em dirà la dona, però és que ja tens aquests Mortadelos. I diré, sí, sí que els tinc.
Pues a vendre,
eh? A vendre.
Ja va, tu, és el que hi ha. Aquesta és l'edició que més o menys se tenia que esperar que es fes bé, que és el que et comentava moltes vegades.
Sí, 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 sí.
Fer-ho bé, i a veure, si tot l'altre que diu que hi ha d'extres té que estar, vale. Aquí és on se té que primer veure, a veure si tot el que et fica aquí en l'anunciat es respectarà i es farà.
Ai, però... és Random House, són gent seriosa, esperem que sí.
Sí, però és el que diem, una cosa és fer un anunciat i després la realitat, a vegades te trobes amb força ensopegades.
Ai. En fi, anem per l'última, Jaume.
Pues mira, ens hem d'acomiadar de Greg Hildebrand. Te'n recordes de Greg Hildebrand?
Greg Hildebrand?
Sí.
Refresca'm la memòria, que estic molt...
Era un il·lustrador així de cobertes, pintades, que també participava el seu germà, Greg i Tim Hildebrand. És un il·lustrador, més que res. Va fer poques obres a còmic i sempre era pintat, igual que és l'Ale Ross. Va fer, per exemple, jo me'n recordo d'un gran portafoli del senyor, no sé si el senyor Nacionalis o del Hobbit, amb unes il·lustracions molt maques, molt xules, eren portadistes.
Ara veig aquí dibuixos d'ells de la Guerra de les Galàxies.
Sí, eren portadistes més que res.
Uau.
Passa que de treballs és com l'Ale Ross, eren, diguéssim, per donar caché al seu d'això, però després van passar més a il·lustració. De tot el temari que poguessin agafar, doncs t'ho feien, i ho feien molt bé. Doncs pues mira, als 85 anys...
85 anys ens ha deixat, sí, sí.
Per complicacions derivades en l'ús d'un medicament...
Mare meva.
Per al cor.
Mare meva.
Bueno, és la nota escueta que han deixat anar.
Home, veig aquí notícia de la mort de, com ha dit, del Greg Hildebrand. Veig la portada aquesta de Star Wars, però també una portada de el Capitán América culpejant a Hitler, amb un despatx. També ha fet com a cartes.
Sí, clar,
ha participat
que,
en il·lustracions.
Sí, me sembla que sí que té algun joc de cartes amb il·lustracions, tant un germà i l'altre, sembla que sí.
I en videojocs també, ha participat en el Clash of Titans, en videojocs, en cartes que podem veure, me sembla que aquestes són com cartes de Pokémon, i no, de els magos de la costa, es diu això. I bueno, doncs mira, i ara les últimes que n'ha fet, doncs aprofitant el tirón del Mandaloriano, pues ha fet coses de Disney, pues mira.
És el que diem.
Pues mira.
Gran il·lustrador que tampoc ja no tindrem ocasió de rebre'l per aquí.
85 anys. Bueno,
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, són anys viscuts, però també sap greu, no? La mort de... Per aquest motiu, no? De confondre, de prendre malament la medicació pel cor.
Molt bé, doncs.
Fantàstic. Tu, Jaume, totes les pastilles bé i totes les teves...
Ara sí, les meves són de gominola.
Les teves són de gominola i ara prendrem el vermut que has dit tu i les olives.
Això, però vinga, som-hi. No tardem gaire.
Jaume Camí, com sempre, gràcies per acompanyar-nos.
Faltaria més.
Com a bunga, sempre?
Com a bunga, Toni.
Una abraçada.
Sempre.
Gràcies.
Igualment. Adéu, adéu.
parlar de sardana. Anem a parlar del segon cicle sardana, cultura i germanor. Amb un munt d'activitats, no us ho podeu perdre, no us ho podeu perdre aquest segon cicle de la sardana, organitzat doncs per la colla sardanista germanor d'aquí de la Selva del Camp. I si parlem de sardanes, evidentment hem de parlar amb la Roser Vallverdú, que la tenim a l'altre costat del fil telefònic, a la qual saludem. Roser, bon dia, com estem?
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
Nerviosos o què?
Sí, home, moltes coses, tenim moltes activitats i esperem que tot surti molt bé.
Home,
molta il·lusió, però...
Home, i tant, i tant. I a més, una activitat que ja porteu dies, perquè ens vam trobar per Reus i em vas dir, ep, sí, que vaig cap aquí, vaig cap allà, no sé què, i aprofito per demanar-te a veure si podem entrar. I tant, i tant.
Sí, sí, cartells per tot arreu.
Cartells per tot arreu per parlar d'aquest segon cicle. Què vam aprendre del primer, Roser?
Bé, nosaltres ara el que volem és, amb aquest segon cicle de Sardana, Cultura i Germanor, és el que pretén, per una banda, volem agrair l'assistència i la col·laboració de la recuperació de la plec d'aquest any, del de fins de maig de 2024, que va ser tot un èxit i penso que hi van assistir al voltant d'unes 1.000 persones.
Uh-huh.
Van col·laborar unes 70 empreses i unes 32 entitats, bueno, així com també la Diputació de Tarragona, Generalitat i l'Ajuntament de la Selva i totes les persones voluntàries d'aquí de la Selva i de fora vila que desinteressadament ens van fer possible recuperació. I per això, per aquest motiu, doncs, hem organitzat aquest segon cicle que en principi s'inaugurarà aquest dissabte, el dia 9, a les 6:45 de la tarda al Castell del Paborde, que hi haurà un reportatge de la plec de la Diada, del dia de la plec del 2024, de recuperació, i també és l'inici de la concurs de cartells de la plec de l'any que ve. Però, per altra banda, també aquest segon cicle que volem és volem dedicar al club de joves de la Selva del Camp, de que van organitzar els aplecs de Paret Delgada i de l'Albiol, a l'època dels anys 70, perquè després dels grans aplecs de Paret Delgada,
sí,
hi va haver també un grup de sardanistes que van organitzar i van treballar molt per fer possible també la recuperació dels aplecs de la Selva i de l'Albiol.
Uh-huh.
I d'aquesta manera també volem demostrar que a la Selva sempre hi ha hagut aplecs i que s'han mantingut vius i també s'han fet de diferents maneres, però que també diferents formats, però que també sempre hi ha hagut aplecs i sardanes. Llavors aquest segon acte és una mica, volem fer aquests dos vessants, per una banda la recuperació de l'aplec i l'altra doncs també el camí aquest de que hi va haver un grup de joves que també van treballar molt per la sardana.
Mm-hmm. Si et sembla, anem a pams. Primerament, parlem de l'aplec de Paret Delgada.
Sí.
La recuperació. Us esperàveu tant d'èxit?
No, nosaltres pensàvem, a veure, vam fer molta difusió, vam intentar que arribés a tothom i donar la importància que tenia, perquè realment és història del nostre poble, del nostre país, i molta gent no ho sabia, i llavors vam fer moltes coses. Per això ara també en aquest segon cicle el que fem és també recordar una mica que també vam anar dos cops a Barcelona. Primer vam portar l'exposició que vam fer de grans aplecs de Paret Delgada, que la vam portar a el que és la seu de la sardana a Barcelona, i després un altre dia, el 27 de març del 2024, es va anar a la llibreria Ona, on es va fer una xerrada col·loqui per recordar, no?, i per fer memòria de l'important que va ser per Catalunya els grans aplecs, que van tenir molta sort que les persones que ho van explicar va ser l'Agnès Toda i el Josep Lluís Caret Rovira i el Quim Masdeu, guitar d'aquí la Selva. Que per tant nosaltres, que això que és també un dels actes que també farem amb aquest segon cicle el dia 15 de novembre, que ho vam gravar perquè tothom que no va poder vindre a Barcelona ho pugui visualitzar aquí a la Selva, el dia 15 a les 7 a Santa Llúcia. Uh-huh. Llavors, tot això, clar, jo crec que va ser que també vam estar també a Tarragona, a la Ràdio Tarragona, i per nostra part vam, jo crec que vam fer molta feina perquè hi hagués la recuperació de la Selva, de la Sardana, i a part també molta gent ens ho deien, com pot ser que a la Selva no tinguem la plec? Tota la vida s'ha fet a plec, no? I la gent tenia moltes ganes, jo crec, també.
Uh-huh. Això aquest dissabte, a 6:45, com hem dit, al Castell del Pau Orde, sí, tindreu l'acte inaugural amb la presentació d'aquest cicle Sardana, Cultura i Germanor, amb el reportatge de la plec de Paret Delgada del 2024, que, com hem dit, sí, va ser un èxit absolut. I també sí, començareu l'inici de les votacions del concurs de cartells de la plec del 2025. S'han presentat molts cartells.
Sí, de moment en tenim 10.
10 cartells, molt bé.
Sí. Penso que sí que ha sigut, que sí que serà bonic també. Tots són molt macos, eh? La veritat és que estem contents també, que també hi ha hagut participació.
Home, suposo que els dissenyadors gràfics s'han animat, no?, després de veure l'èxit de l'aplec, del primer aplec.
Sí.
Doncs ara aquest segon, l'aplec del 2025, ja té data?
Sí, el dia 4 de maig. El 4 de maig.
Molt bé, bona època. Sí, diumenge, el dia següent, aquest diumenge, a les 7 de la tarda, a l'Auditori de Santa Llúcia, continuarà amb l'exposició dels cartells, d'aquest concurs de cartells. Sí. També hi haurà, com ha dit la Roser, una conferència sobre el Club de Joves a plec de Paret Delgada i de l'Albiol, aquests joves que van impulsar doncs, aquest moviment, i l'exposició fotogràfica del 2024. També hi ha moltes fotografies, no?, de la plec del 2024.
Sí, clar, al ser una plec excepcional, doncs vam tenim un noi d'aquí a la Selva que es diu Eloi Simó, que ens va fer fotografies, però també hi ha la Patrícia, també, que treballa a l'Ajuntament, també ens ha cedit unes fotografies, i altra gent de la Selva que també van venir, que també van fer fotografies. Hem volgut fer una exposició de com a memòria, record de tot el que de la gran aplec, no?, que es va fer. Uh-huh. aquest any.
Com ens ha comentat la Roser, també el proper divendres 15, el de la setmana vinent, hi haurà aquesta xerrada col·loqui, la projecció d'aquesta xerrada col·loqui pels que no van poder assistir en aquesta llibreria a Barcelona, on, com ha dit, van participar-hi l'Agnès Toda, la presidenta d'Òmnium,
el
Josep Lluís Carot Rovira, i també doncs el Quim Masdeu, d'aquí de la Selva del Camp. Però és que també us heu embolicat, i el diumenge teniu l'acte de cloenda d'aquest segon cicle al Castell del Pau Orde, on ja veurem qui serà el guanyador d'aquest concurs de cartells, i a més tindrem un concert de la Cobla Maricel.
Sí, un concert molt maco, que és un concert de sardanes amb un locutor que explicarà cada sardana, també, que serà molt bonic. És un narrador que va explicant cada sardana, doncs, quin és el compositor i per quin motiu va escriure la sardana. És molt bonic d'aquests concerts.
És que la sardana es pot ballar i es pot escoltar també.
Exacte, sí.
Hi ha molta gent a les ballades, doncs, que els agrada escoltar la sardana, la sonoritat de la tenora, de la cobla sencera, doncs els agrada escoltar tot això. Però és que no només fan aquest cicle, sinó que la gent de la Colla Sardanista de Germanor no s'atura, és una de les entitats culturals i socials de la Selva més vives, perquè avui teniu taller de sardanes i van anar al grup de dones.
També, bueno, no em vull deixar, que també ens han deixat el dia 16, que el dia 16 de novembre també farem una conferència del treball de recerca de les Maria Bové Cristià.
Ah, sí,
és una noia que ha fet un treball sobre la Selvença, que va ser una orquestra cobla que va haver a la Selva del Camp, perquè és que també es va molt lligat amb la sardana, perquè sempre a la Selva hi ha hagut també la música de la sardana, i ha estat present en una cobla inclús. Vull dir que també tot això ho hem d'explicar. i que penso que també és molt important que també estigui aquí en aquest cicle i que també que la gent vingui a escoltar aquest, aquest treball, que és molt bonic.
Ah, un treball de recerca d'una jove salvatana, la Maria Bové, sí. Doncs, que parla sobre la salvença. Seria sí. Bonic, no?, recuperar també una cobla aquí a la selva.
I tant, i tant. I ja ho, dic a les escoles de música. Dic això, dic, no pot ser que no tinguem aquests tants músics que tenim. Hem de donar a conèixer que la cobla, més que res, saber també el que és important és que aprenguin, doncs, que pensa que la que és la tenora, que només és la cobla, i que això, si no, i són instruments catalans, que si no s'aprenen i no s'ensenyen, al final es perdrà. Però, bueno, suposo que a poc anem anant fent camí, no?, amb tot això.
Tot això, com hem dit, organitza la Colla Sardanista sí. Germanó, però també hi col·laboren Diputació de Tarragona, l'Ajuntament sí. de la Selva del Camp, la gent d'Òmnium, la gent de Sardana sí. Fem Colla, la Defensa Agrària i el Grup de Dones. És d'agrair, no?, que totes aquestes institucions s'hagin volcat en aquest segon cicle, no, Roser?
Sí, de veritat és que sí, que sempre que demanen col·laboració estem molt contents, perquè tothom de sempre ens dona el seu granet de sorra, que és molt important, perquè hi ha molta feina a fer i sempre tens un recolzament, és molt important. Sí, avui, perdona, això que deies, avui tenim el taller de sardanes també, sí. del grup de dones, que també vaig comentar al grup de dones, i sí, i a veure, esperem que sí, bueno, és grup de dones, pot venir qui vulgui,
I també tant, és i convidat. Tant. Home, a mi m'haurien fer soci d'honor, el grup de dones.
Doncs a veure si vens i fem un taller molt xulo, que vindran dos monitors de Tarragona Dansa, que són molt macos i ho ensenyen molt bé, i nosaltres com a associació, doncs, també col·laborem a ajudar que sigui.
Roser Barberdú, moltíssimes gràcies, molta sort en aquest segon cicle de Sardana, Cultura i Germanor que engegueu aquest dissabte, i que vagi molt i molt bé. Gràcies, com sempre, per dedicar uns minuts a Ràdio La Selva.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos, i volem animar tothom i que vingui a participar en tots aquests actes que hem organitzat, perquè és la nostra cultura de poble i com a país, i que no volem que es perdi, sinó que ho hem d'explicar, i que tothom està benvingut a tots aquests actes, us esperem.
I tant que sí. Gràcies. Gràcies.
Adéu.
Hermosos son els teus ulls, Maria, reina del meu cor i de la moreria. Si jo, després de dir-te, Maria, com una joia ma casa guardaria.
I continuem aquí a la cafetera, i continuem parlant del festival Accents, aquest festival, doncs, que ens ha portat a gent com el Lluís Gavaldà, juntament amb el Pau Chaves, el Cris Cuenico, Cesc Freixas, l'Eloi Duran, el Xavier Maristé, que va estar aquí a la selva. Visites de Tarta Relena, de Fetus, d'Albert Pla o de la Cristina Rosenbinge en altres ciutats, i torna de nou a la selva. I ho fa de la mà de la Sandra Montfort. Aquesta artista valenciana que barreja tradició, folk, avantguarda i experimentació. La tenim a l'altre costat del fil telefònic, perquè me sembla que no para de viatjar. Sandra, bon dia, com estem?
Bé, assistem, en peu de moment.
En peu de moment. Me sembla que estàs per Mallorca, si no m'equivoco.
Estic per Mallorca ara mateixa, sí.
Amb ganes de venir cap a la selva?
Amb moltes ganes, la veritat. Estic en un moment, bueno, tots sabreu que està sent un moment difícil per als valencians i les valencianes, i estar lluny de la meva terreta ara mateixa és costós, però tinc moltes ganes de fer música. Per a mi la música sempre ha sigut un canal per a transmetre, pues, coses boniques, i també per curar-me, i espero, pues, poder donar-vos calidesa als vostres corets, i també, pues, alleugerar una miqueta la tensió d'estos dies que portem en la música.
A la teva localitat, a Pedreguer, saps si també han patit els estralls de la Dana?
No, a Pedreguer no ha arribat, però sí que a les localitats veïnes sí que ha arribat i tenim moltes amigues que han perdut casa, han perdut cotxes i, bueno, no està sent gens fàcil.
No està gens fàcil, però això també treu la bona gent, no?
Sí, sí, just estava parlant ara en una amiga que... Tenim com moltes sensacions dins del cos ara mateixa, des del dolor que per lo que ha provocat la Dana, la ràbia per com s'ha gestionat políticament i també un profund amor per tota la gent que s'està volcant a ajudar-nos, que està vinguent a la nostra terra a traure fang de les cases, la gent que està donant, la gent que està organitzant iniciatives precioses per a tirar una mà a tota la gent que ho ha perdut tot, i és preciós com el poble està salvant el poble una volta més.
El poble salva el poble. Després parlarem de més cosetes. Vens el divendres, vens demà, avui divendres, aquí a la Selva, a partir de 8:45 a presentar La Mona. Quina diferència hi ha, és el teu segon llarga durada, quina diferència hi ha entre el primer, el Niño Reptil Ángel, a La Mona?
Pues yo diría que el Niño Reptil Ángel va a ser un disc, es un disc con moleteri que parla desde la intimitat, desde les coses, desde la vulnerabilitat o les coses que sentim que són lletges dins de nosaltres, o mos avergonyim d'elles, i intentava Niño Reptil Ángel pues donar-li un lloc, un espai a tot això, posar-ho damunt de la taula, abraçar-ho, i llavors pues era un disc pues molt queer, no?, que parlava de les coses estranyes, de les coses fora de la norma, de les dissidències. I La Mona seguit en esta mateixa línia també, però diríem que és una miqueta més un disc més celebratiu, està com més en l'esperit de celebració, en el ritual de la paella valenciana, en la ruta del bacalao, també valencià. És com un disc molt valencià que intenta reivindicar la nostra cultura des d'un lloc pues bonico i en salero i en alegria i en dolçor també.
Un disc que molts han classificat d'un disc feminista.
Absolutament. Bueno,
La Mona, com podríem dir, la noia guapa, la noia empoderada, la que no necessita ningú.
Bueno, justament tot el contrari, perquè La Mona era un joc de cartes que...
Ah, és un joc de cartes, jo pensava que era, sí. Mira que mona aquesta noia, no?
No. La Mona era un joc de cartes que jugava amb Mauela, que és molt, molt popular a la nostra terra, i La Mona era la sota d'oros, i alguns llocs se li dia la puta d'oros o la solterona, i qui es quedava en La Mona perdia el joc, justament, no? Era com la dona que ningú vol, i a este estigma anava lligat pues la dona soltera o la dona empoderada de la seva economia, no? Com que fa lo que val en la seva economia i no necessita un home al seu costat. I entonces, clar, jo así pues he volgut donar-li la volta, evidentment, no? Com ara La Mona està triomfando, saps? La Mona som totes, i a més és com... bueno, també tenia este doble sentit, no? Perquè La Mona també podria ser com... Mira que mona, no? Però en un principi la real ve d'ahí, no? Com de pegar-li la volta i resignificar ese concepte de la zorra esta, tu. Pues la zorra ara és l'estem abanderant com el nostre símbol, més que un estigma que volíem fer-nos creure.
T'agrada donar veu a les dones invisibilitzades, no?
Les dones invisibilitzades són totes, en realitat, uh-huh. Vull dir que a totes les dones que pertanyen a qualsevol classe intel·lectual, no? O inclús no intel·lectual, vull dir, totes les dones en tots els sectors ens han intentat amagar, i com no ens han posat en els llibres d'història, per exemple, no ens han, no sé quantes dones artistes que han estat com en... Han après noms, inclús elles mateixes posar-se noms de tios perquè sabien que si posaven el seu nom no els anaven a publicar, no? Entonces, pues sí, som totes al final i encara hi ha molta feina per fer. Vull dir que estem fent molta feina en el feminisme, s'està avançant molt, però encara hem de seguir picant pedra, i això és una cosa també a celebrar, no? Com que estem totes juntes fent força, mos hem ajuntat en una xarxa increïble i cada volta estem ocupant més espais i estem fent-ho d'una manera exemplar completament.
Uh-huh. Ara ja des de fa temps es comencen a veure ja festivals musicals amb segell feminista.
Bueno, sí, sí, tampoc tants, però...
Aquí per Tarragona hi ha el Festival de la Palmera, em sembla que és un festival molt feminista.
Pot ser, ara mateixa, l'altre dia van publicar el cartell del Vinya Rock
no hi havia cap dona.
En el cartell, o sigui, sí, per una part estan fent festivals feministes, però és molt de celebrar, però per altra banda hi ha festivals super totxos que encara no han assumit que
és cert.
Han de posar dones al cartell, això quina vergonya és, saps?
No, ja tens tota la raó, era vergonyós veure el cartell del Vinya Rock, que dius tu, hola, on són les dones? Què et sembla, doncs, aquest tipus de festivals, com per exemple el Festival Accents, que aposti doncs, per músiques transgressores com tu?
Pues m'encanta, la veritat, otra vez necessari, i bueno, estic molt agraïda que vulguin comptar amb mi, per supost, i que vulguin comptar en una cartelleria pues carregada de ties, sí.
Uh-huh. I a més a més, doncs, festivals que porten la cultura a pobles petits, no cal que siguin grans ciutats com poden ser Reus o Tarragona, que són les grans d'aquí de la província, sinó que porten cultura i música de qualitat.
Això és molt xulo i molt important, no? Sí, total. Com? Jo que vinc d'un poble, m'agrada molt que es descentralitze la cultura, que es descentralitzi, saps? Com que no estiga tot passant a les ciutats, perquè als pobles... Als pobles la gent acudix molt també a veure cultura, la gent li encanta. Hi ha molta gent jove cada volta més als pobles i és molt necessari que passin coses també allà, no? Perquè, a més, és com que hi ha jo sent com una necessitat de que els pobles passen, la vida passa en un altre ritme moltes voltes, no? I és com bonico tornar al poble i veure que n'hi ha coses que segueixen igual. Com, jo que sé, pues, si tens la família al poble, pues anar els diumenges a dinar a Calahuela, quedar per passejar per la muntanya amb les teues amigues... Jo crec que això mos sana molt a totes les persones en general, no? Com evitar una miqueta més els pobles i que passen coses precioses als pobles també a nivell cultural. Per tant, em pareix superxula la iniciativa, em pareix molt guai que es programi fora de les grans ciutats.
Uh-huh. Vas estar al Fin de Vilaseca, ara vens al Castell del Paorde, amb el Festival Accents, però no contenta amb això... Vens amb Marala el 17 de novembre també a Reus, dins del Festival Accents.
Exacte, sí, sí.
Què és Marala?
Pues Marala són tres xiques molt xules i molt guapes i molt intel·ligents i que canten molt bé.
Fantàstic.
I això, ja han fet un grup de música vocal, però també pues podreu sentir guitarres, podreu sentir percussions, podreu sentir electrònica, i bàsicament intentem com estudiar molt bé la música tradicional de la nostra terra. Cadascuna som d'una part, una és catalana, l'altra mallorquina i jo valenciana, una part dels Països Catalans, i intentem com pues que la música tradicional estigui present en la nostra música, tot i que en moltes de les nostres cançons són inspirades en la música tradicional, però són de nova creació. Uh-huh. Entonces intentem també pues adaptar-la al nostre moment, adaptar-la a les noves músiques que estan apareguent ara, no? La forma de composar i d'arreglar els temes en electrònica, pues una miqueta pues un ball de celebració de desmelene i de gustera col·lectiva entre dones, i també un ball per a celebrar lo íntim i lo profund, que també mos agrada molt a Marala fer-ho.
L'any passat ho va patar molt fort el Rodrigo Cuevas dins del Festival Accents, i bueno, és un clar exemple del Rodrigo Cuevas de música tradicional, en aquest cas música tradicional asturiana barrejada amb electrònica, amb altres sons, i que ho va patar. També, com has dit tu, Marala és un clar exemple, i també la teva música, Sandra, no?
Qué guay, gracias. Pero a nosotros Rodrigo Cuevas es una referente increíble.
Yo he comentat per aquí per la ràdio i he dit, "Wow, és la Concha Piquer del segle 21." I s'han rigut de mi.
Me encanta la Concha Piquer, pero a mí también es una referente absoluta. Me agrada molt el caràcter que tenia la Concha Piquer de cantar, com cantava les seves coples, inclús m'he estudiat totes les seves entrevistes, o sigui, té entrevistes per YouTube que són una perla. I, bueno, tot i que era una dona també molt fatxa, és veritat, però... Pero llevando eso, me agrada mucho con este carácter de señora, de tengo las cosas claras. A mí no me chafa nadie ni el poncho.
Tornem a parlar del Festival Accents. Un Festival Accents que, degut a les terribles conseqüències de la dana que ha caigut al País Valencià, doncs, ha tret la seva vessant solidària, i el concert d'avui divendres té aquest puntet solidari, no?
Sí, això, bueno, quan me ho van comunicar va ser com, ostres, moltes gràcies, va ser com un consol molt gran per a mi, ja que, bueno, és molt bonic que vulguin donar els beneficis obtinguts a la nostra gent. Per a mi, pues continuar en este concert, em feia moltes ganes este concert, i per a mi va ser com una raó més com per a seguir fent-lo i portant la meva música fora de la meva terreta.
A les entrades, i també s'ha creat una fila zero que anirà destinat a la gent d'Horta Sud.
Sí, la Fundació Horta Sud és una fundació que porta més de 50 anys treballant al País Valencià, i que està ara mateix està colze a colze en totes les famílies afectades per la dana. És una fundació que em dona molta confiança, he parlat molt en estos dies amb Julio, que és el director de la fundació, i estan fent una tasca increïble de coordinació dels voluntariats, escolta a les víctimes, bueno, i per tant crec que és un molt bon lloc per entregar estos beneficis, la donació.
Hem d'omplir el castell del Paborde, hem de fer patar aquesta fila zero, la Sandra s'encarregarà de fer-nos patar les caderes amb la seva música i amb la seva proposta. La Mona, Sandra Montfort, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí a Ràdio La Selva. Una abraçada.
Una abraçada, mos veiem. Adéu, adéu.
Eugenia, no estàs sola, Eugenia. Ningú no sap que et tormenta, Eugenia. Has cavat tu sola un cop profund. Has deixat el teu puny a la punta. Eugenia, les teues mans com una font que mai no és seca. Thank you.
escoltes Ràdio La Selva.
El 105.8 de l'FM i a radiolaselva.cat.
Seguirte pel meu desig, es tanca els ulls i no...